Guiomar Rovira, molt bon dia.
Bon dia.
Ella és doctora en Ciències Socials, especialitzada en Comunicació i Política per la Universitat Autònoma Metropolitana de Mèxic i ha treballat com a periodista cobrint el conflicte de Chiapas entre els anys 1994 i 1999. És assentuat per fer una anàlisi dels moviments socials, la comunicació i els usos de les tecnologies, de la informació, concretament al país latinoamericà de Mèxic. I per això la tenim en una ponència a la Universitat Internacional de la Pau. A grans trets, senyora Rovira, quin paper juguen les xarxes socials i les tecnologies de la informació a Mèxic?
Mira, en aquest moment estan jugant un paper molt important. Acaba d'haver-hi tota la campanya electoral, va haver-hi eleccions el 1 de juliol d'aquest any, del 2012, i el paper que han jugat les redes socials, les xarxes socials electròniques, ha sigut clau. Vull dir, pensa que Mèxic és un país on la televisió és el mitjà principal d'informació per la ciutadania i està monopolitzat per dos grans cadenes privades, que són Televisa i Televisió Azteca, que entre les dues tenen el 90% de les audiències de televisió. Llavors, fins ara, fins a aquestes eleccions, diguem, la televisió era el mitjà hegemònic pel qual la gent participava a les campanyes o s'enterava de les propostes polítiques. I llavors, pues, evidentment, tenen una incidència enorme sobre el que pensa i el que vota la gent. Aquest any hi ha hagut la diferència, i és la enorme participació d'una ciutadania mobilitzada a través de les xarxes electròniques, no? El paper que ha jugat Twitter, que ha jugat Facebook, la possibilitat de mobilització dels estudiants a través d'un moviment que es coneix com Yo Soy 132, també s'ha donat a partir d'aquestes xarxes d'informació informal, diguem, ha sigut clau i, en certa manera, ha propiciat un moviment cívic de reivindicació de la transparència, d'unes eleccions més netes, la participació de molts joves que s'han inscrit com a vigilants de les caselles electorals, de les taules electorals, la realització inclús d'un debat organitzat pels estudiants, organitzat d'una altra manera, no tant per les televisores, no? Ni per les institucions, i la participació, ja et dic, no? De moltíssima gent que fins ara no es sentia interpel·lada pel procés electoral. També ha servit moltíssim les xarxes aquestes per denunciar el que ha sigut la compra-venta del vot, una cosa espantosa. Vull dir, hi ha hagut una inversió milionària del Partit Revolucionari Institucional, que és el que ha guanyat formalment les eleccions, amb el candidat d'Enrique Peña Nieto, que és un candidat afavorit per la televisió. Bueno, han sortit a la llum, per exemple, documents on aquest candidat ha pagat a la televisió, a Televisa, uns contractes milionaris des de fa 6 anys per poder sortir entrevistat, per sortir inclús en les telenovel·les, en els programes d'entreteniment, i és un candidat posicionat per les televisores. S'han descobert aquests papers, ha sigut un escàndal. Tota aquesta informació no s'ha donat a través dels mitjans de comunicació convencionals, sinó a través de les xarxes. La documentació també del frau electoral, de tot el que ha sigut aquests processos irregulars, ha sigut a partir d'aquest periodisme ciutadà, diguem, no? Que és que qualsevol amb el seu telèfon celular, amb el seu telèfon mòbil, gravant escenes de gent reclamant, vull dir, per exemple, el 2 de gener, el 2 de juliol, el dia després de les eleccions, hi havia moltíssima gent reclamant, allà no m'hi han pagado i jo voto por el PRI, no? Saps? O sigui, la gent reclamant la paga que li havien promès per haver participat a favor d'un candidat, o sigui, compra de vot, o la gent fent cua en un supermercat on el PRI també els havia donat targetetes de prepago, etc, etc. Llavors, tot això ha sigut una documentació que s'ha produït a través de les xarxes socials. Llavors, s'està trencant el que és l'hegemonia de la televisió, de la gran televisió privada, una televisió que té enormes interessos i vincles amb tot el sistema, amb totes les institucions de govern a Mèxic, que durant 70 anys han estat regides pel PRI, no? Per precisament el partit que ara torna al poder després de 12 anys de l'alternància política, no?
Per tant, estem davant de noves formes d'acció col·lectiva a través del que serien les xarxes socials.
Exacte, noves formes d'acció col·lectiva, perquè, per exemple, ara hi ha contínuament, avui hi ha una mobilització a Mèxic, a totes les principals ciutats, contra el candidat del PRI, no? Que està acusat de ser un repressor, també quan ell va ser governador de l'Estat de Mèxic, va reprimir un poble que es diu Atenco, i va produir la mort de, bueno, un acte barbàric, no?, que va entrar la policia d'una manera brutal a un poble per un conflicte menor d'uns floristes que s'havien instal·lat en un lloc on no els hi pertocava, i va haver-hi dos morts, vull dir, va haver-hi 40 noies violades, 200 detinguts, dos catalanes, per cert, i 200 detinguts, condemnes a més de 100 anys de presó, que després la Suprema Corte de Justícia les va revocar, però bueno, ell té un antecedent que els joves estan espantadíssims, no?, els joves urbans, i això ara, a través de les redes socials, la gent s'està autoconvocant, no hi ha ningú que convoqui, dius, quin convoca la marxa? Nadie. I en canvi hi ha milers de persones al carrer, no?, desenes de mils al DF, no?, des del dia de les eleccions fins avui i abans de les eleccions també, no?, marxes contra la tornada del PRI al govern, tot aquest procés de mobilització que no se sap d'on ve, no?, i que a través de les xarxes socials troba la possibilitat de manifestar-se també en el carrer, no només quedar en actes de comunicació, diguem, cibernètics, no? I això, pues, està canviant l'escenari de la protesta social i les formes de fer política. Evidentment té un sesg generacional, són sobretot, no?, els que saben fer anar aquestes eines, són aportat a la participació molt intensa dels estudiants, dels joves, no?, que fins ara semblaven més o menys apàtics respecte als processos polítics. En canvi, en aquest últim procés electoral i amb totes les mobilitzacions que estan a venir ara, pues, tenen un paper impressionant, no?, o sigui, preponderant. I s'estan organitzant a tot el país, no? I és una cosa bastant sorprenent, realment.
No sé si podríem posar exemples concrets per visualitzar tot aquest poder que estan adquirint les xarxes socials, m'atreviria a dir a nivell mundial, però parlem públicament ara de Mèxic, i això no sé si ens podria exemplificar diferents moviments i aquestes formes d'acció col·lectiva a través de les xarxes socials del país latinoamericà.
Sí, fixa't que l'11 de maig d'aquest any és quan va sortir aquest moviment que t'estic parlant, que es diu Jo soy 132, que és un nom molt sui generis, ara t'explicaré per què, no? I és perquè va anar el candidat del PRI, del Partit Revolucionari Institucional, a una universitat privada, que és la Universitat Iberoamericana del DF, una universitat jesuïta, no?, a una zona bastant alta de la ciutat, diguem, on van joves de les èlits del país, no? I va anar el Peña Nieto a donar una conferència. Llavors en aquesta conferència hi havia molts estudiants i alguns dels estudiants li van començar a preguntar, no?, cuéntanos qué pasó en Atenco, aquest poble que t'he dit on es va produir aquest fet de repressió quan ell era governador de l'estat de Mèxic, no?, que és un estat dintre de la federació. Llavors ell va contestar, en aquell moment va dir, se ejerció la ley, no?, y todo lo que se hizo fue para restablecer el estado de derecho y tal. Llavors la gent es va quedar, els joves es van començar, els estudiants, a indignar-se i van començar a cridar-li assassino, assassino. Llavors es va armar un absolut alborot allà, va ser una cosa tremenda, es va armar, i el candidat, o sigui el Peña Nieto, va haver d'amagar-se en els lavabos de la universitat i sortir per darrere amb tota la massa d'estudiants cridant indignats darrere d'ell. Bueno, això va passar l'11 de maig, et dic, i a la nit, en, les notícies de Televisa de la nit, bueno, surten dient que no, que eren acarreados. Acarreados vol dir gent pagada, portada de fora per apoyar o per recolzar, o al revés, no?, o per refusar un candidat, no?, que eren acarreados, que eren gent manipulada, que no eren estudiants, que eren pseudoestudiantes, no?, tal. I això, evidentment, per les xarxes socials havia corregut el vídeo de la gent que estava allà gravant-ho. I vull dir, tothom havia vist que no eren ni acarreados, ni gent més gran, ni portada de fora. Llavors va crear una indignació absoluta entre els estudiants de la Ibero. Llavors què van fer? Davant de la impotència de que el dia següent, fins i tot els diaris deien éxito de Peña Nieto a pesar de alborotadores, una cosa així, no? Doncs els estudiants van obrir un evento en Facebook que era los estudiantes de la Ibero pedimos derecho de réplica, i van fer un vídeo on surten 131 estudiants dient yo soy estudiante y yo me manifesté, i ensenyen la seva credencial, no?, la seva credencial de la universitat, és desmentint el que ha dit la televisió, el que ha dit el Peña Nieto, i demanant dret de rèplica. Bueno, aquest vídeo, en un instant, en 15 minuts després de publicat això, més vist a Twitter, i s'estava difonent per tot arreu. Fins i tot tots els mitjans convencionals van haver de parlar vídeo. I de cop i volta surt aquesta contrarèplica. I aquests estudiants llavors convoquen a una marxa contra la televisa, contra la televisió. Llavors, cents d'estudiants, milers d'estudiants, una espècie de bola de neu que va creixent, es van sumar a la protesta dels 131 de la Ibero. No? I per això el moviment es diu Jo Soy 132, perquè la gent va anar espontàniament amb cartells dient Jo Soy 132, no? El vídeo era de 131 estudiants dient nosotros somos estudiantes, no somos acarreados, ni somos golpeadores, ni nadie nos ha pagado por... sino que estamos en contra de lo que está diciendo Peña Nieto, nos parece muy mal, tal. Llavors, bueno, es va generar aquest moviment que, de cop i volta, afecta contagi, no? Com una espècie d'extensió viral, que tenen aquest patró viral d'extensió i de contagi aquests moviments, i apareixen als carrers amb la impugnació precisament dels mitjans de comunicació, que em sembla que és un punt molt important i molt necessari a Mèxic. No? O sigui, no hi ha transparència, no hi ha democràcia dintre els medis de comunicació, i els estudiants se'n van contra Televisa. No? Llavors, els estudiants de les universitats públiques van dir, hola, nosaltres també, i es van sumar, no? I així es van anar sumant fins a aconseguir marxes de cents de mils de persones, ja. No? Et dic, aquest és un exemple, no?
Podríem dir que els moviments socials estan creixent en els últims temps gràcies precisament a això, a les xarxes socials?
Jo crec que no només estan creixent, es podria dir que estan creixent, però són diferents. Diguem, sobretot són diferents, sí? No es necessita una estructura centralitzada per convocar, no es necessita que sigui una organització reconeguda que convoqui i llavors la gent es sumi i s'identifiqui amb aquest grup que ha convocat, sinó que es produeix allò de... va arribar un punt en què fins i tot el moviment que van generar aquests estudiants de 132, no? Que van veure's desbordats i ja tenien que anunciar: nosotros no hemos convocado la marxa del 7 de juliol, la setmana després de les eleccions, el primer dissabte després de les eleccions. Ells van dir, nosotros no hemos convocado. Bueno, i llavors va sortir a les xarxes allò, la marxa és de quin marxa? Llavors, vull dir, tothom convocava, vull dir, hi havia, em sembla, com 50 diferents versions de cartellet cridant a la marxa. El més interessant és que tots coincidien amb l'hora i el lloc, perquè si no, sí, hagués sigut un desmadre, no? Un problema. Però bueno, o sigui, està canviant la forma de mobilització. També una de les conseqüències d'això pot ser la inestabilitat d'aquests moviments, la fugacitat. De quina manera es mantenen vius si no creen estructura, si són simplement formes espontànies de trobada i de convergència als carrers, no? Són aquest tipus de moviments híbrids, no? Que podríem dir-li, entre el ciberespai i a l'espai físic, que combinen les dues coses i passen moments de latència on sembla que no hi ha res i moments en què recullen el sentit popular o la indignació de la gent i es manifesten. Què és el que està passant?
Podríem parlar, doncs, d'un dial democràtic amb aquesta horitzontalitat que això pren forma a través de les xarxes socials?
Totalment. Jo crec que aquests moviments tenen són més allà, per això jo parlo de xarxes activistes, em sembla que és la forma de definir-los, perquè són més que moviments socials, són xarxes en el sentit no només de la informació i de l'ús de la tecnologia, no? Que utilitzen la xarxa i necessiten un ambient d'informació compartida, sinó també perquè la xarxa és una forma d'organitzar-se, és la forma més laxa d'organització possible que existeix, no? I és una forma d'organitzar-se horitzontal, on no hi ha líders, on no hi ha nodos que siguin determinants, sinó que tothom participa en la mesura de la seva voluntat. I l'altra dimensió d'aquestes xarxes és una dimensió normativa. La xarxa és la forma de viure ja l'altre futur o l'altre món possible, en el sentit de no estructures rígides, horitzontalitat, tots valem el mateix, tots podem parlar, tots podem opinar, no hi ha líders, no? Llavors cadascú es converteix en una espècie de mitjà de comunicació. I això es veu molt, per exemple, en les manifestacions aquestes últimes que et dic a Mèxic. No hi ha una pancarta central, sinó tothom fa el seu cartellet i posa la seva, no? I va aixecant, i jo, tal, no? Cadascú és un micromedi de comunicació, no? Allò és... Llavors hi ha una dimensió normativa, i em dic, no? D'horitzontalitat i de voluntat de democràcia, de tots valer igual i de no crear més estructura.
I davant d'això, a Mèxic concretament, l'Estat ha instrumentalitzat també aquest ús de les xarxes socials?
Ho ha intentat moltíssim. Fixa't que quan surt el Jo soy 132, aquest moviment que comença amb els estudiants de les universitats privades, que se'ls sumen les universitats públiques, i que es va definint contra Peña Nieto, perquè és un moviment que acaba definint-se per la democràcia i per el vot informat i contra el candidat del PRI, que és el candidat afavorit per la televisora. Llavors, m'he oblidat de la pregunta, tu.
Sí, l'estat ha instrumentat.
Ah, sí. Llavors, immediatament apareix, s'intenta crear un grup d'estudiants del PRI, que es diu Generació MX, no? I intenten generar, però és que és molt difícil generar una xarxa si no hi ha la participació espontània de la gent. I antiga, les xarxes no va acabar de funcionar gens. Van enviar algunes amenaces de que les quitarien passaporte o de que si apoyaven a Peña Nieto tindrien una beca més gran. O sigui, unes coses d'aquestes, el típic estilo priista, però no van lograr fer més. El que s'ha vist molt durant aquestes campanyes electorals és la creació del que es diu bots, no? Que són robots, diguem, de participació que qualsevol missatge que envia un candidat diuen, el repeteixen, el redunden o diuen que me gusta, però bueno, són ficcions, no? Són personatges ficticis que no existeixen i són fàcils a sobre de detectar perquè sempre, vull dir, no tenen una dimensió més profunda, no tenen perfil realment, no? Però que estan intentant fer aquesta labor de que jo trobo que és, bueno, és part dels riscos, dels grans riscos que té la xarxa també.
Fins a quin punt aquestes mobilitzacions i aquestes organitzacions a través de la xarxa estan tenint el seu resultat més enllà del que dèiem de la mobilització ciutadana, és a dir, en els estats s'ha aconseguit algun canvi?
Mira, el que és molt important aquesta pregunta perquè els rendiments d'aquest tipus d'organitzacions, com et dic, tenen el problema de ser a vegades molt efímers, no es veu, no hi ha un resultat concret o potser no es troba. Jo el que sento és que el 132 ara, aquest grup d'estudiants, que és enorme, està intentant generar una mica d'organització per poder durar, no? I està sobretot treballant assembleàriament per construir una sèrie de propostes, per construir espais, per fer una labor de difusió. Per ells, el més important, ja et dic, és aquest atac contra la falta d'informació del poble mexicà, no? Que està atontado por la televisió, com diuen ells, no? I tot això, i estan intentant generar una mica d'estructura i poder-se, pues, permetre durar, no? I actuar com activistes, no només esporàdicament en manifestacions. Però clar, el risc també és això, no? O sigui, desaparèixer després de la conjuntura, no? Del moment d'àlgid. Però el que sí que genera, que per mi és el més important, és una consciència ciutadana. Això em sembla clau, no? El que jo he vist és que els estudiants, jo soc professora a la universitat, allà, una universitat pública, com mai veig els nois que entren a la universitat amb 18, 19 anys, 20 anys, conscienciats de la importància d'estar pendents del que passa al seu país. Fins ara jo sentia que de veritat els entrava, no anaven bé ni el procés electoral ni res, i ara estan, però conscients, es senten responsables. Llavors s'ha generat una cultura política democràtica, jo crec, amb aquest moviment, que a mi em sembla imprescindible. I una cultura política de responsabilitat social. També els estudiants diuen, tenim la responsabilitat de que al nostre país la gent sàpiga què està passant, no? I no podem deixar la informació en mans de les televisores. Llavors, aquesta consciència no existia abans, eh? La gent veia tranquil·lament Televisa, telenovel·les i programes d'entreteniment i reality shows i prou, eh? Sense cap esperit crític. En canvi, ara hi ha un esperit crític de les noves generacions que trobo que a mi em té molt, molt encantada, perquè són totalment nous, no? O sigui, no venen permeats amb cap cultura de l'esquerra, diguem, convencional, no? Ni de l'esquerra grupuscular, ni de les esquerres marxistes tradicionals, res, són una altra cosa. I són molt pacífics, no volen ni tan sols que es facin pintades a les parets. Els del 132, a l'última manifestació que va haver-hi, ja et dic, després de les eleccions, va haver-hi uns nois que van fer grafitis, després van anar i amb uns cubells de pintura ho van tapar, ho van arreglar i van deixar bé les parets, no? Són coses molt sorprenents per les velles militàncies, diem, no? Però també és interessant perquè tenen un esperit molt ciutadà, molt crític, molt pacífic i alhora molt respectuós. Són una cosa nova, no? Respecte a altres generacions.
I ja per acabar, cap a on avança tot aquest moviment organitzat a través de les xarxes socials a Mèxic?
Bueno, no ho sé, perquè la situació ara, amb la tornada del PRI al govern, vull dir, el Peña Nieto assumirà el govern, jo espero que aquestes xarxes serveixin per precisament exercir una vigilància ciutadana sobre el poder polític a Mèxic, no? I per, pues això, per reaccionar davant dels actes d'autoritarisme que pugui tenir aquest govern o de, no ho sé, tot el que pugui venir a partir d'ara, no? Perquè és una situació molt difícil la que viu Mèxic, vull dir, hi ha una violència brutal, no? Tota la guerra contra el narcotràfic, no? I tots els problemes que hi ha, també hi ha molta violència contra els periodistes, 71 periodistes han mort, no? En els últims anys, és una cosa brutal, hi ha moltes agressions, llavors és imprescindible una ciutadania mobilitzada i que exigeixi els seus drets, perquè si no la impunitat i la falta de protecció de part de l'Estat pot arribar a uns extrems de barbàrie, no? Com els que en certa manera s'estan donant als estats del nord del país.
Senyora Rovira, un plaer.
Moltíssimes gràcies.